Bona nit. Avui a Estils 2.0 recordem en Josep Maria Biosca Labart, nascut a Barcelona l'any 1946 i arrelat a castellà des de l'any 1975. Enginyer industrial, va treballar a la Pegaso i a la Seat i es va jubilar a l'any 2006. Aficionat a la muntanya, a la lectura, a la història, al treball a la terra i l'apicultura. Vinculat al centre excursionista, als pessebres i soci de l'Esbart Teatral. Un home de les coses ben fetes, impacient, poc donat al desànim i perseverant. Morí el 3 de novembre del 2025, als 79 anys. L'estil d'en Josep Maria Biosca Labart el va mostrar ell mateix a Ràdio Castellà el 30 de març del 2009.
Bona nit, un altre dilluns i un altre estil. I el d'avui és l'estil d'una persona que, sobretot, té ganes de fer les coses ben fetes. És impacient, li agradaria ser més jove, per suposat que li agradaria haver estat pagès, dona sentit a la seva vida, a la família, a la natura, a la vida mateixa, i de somnis no n'acostuma a tenir masses. És perseverant i no es desanima. Amb nosaltres aquest vespre en Josep Maria Biosca i Labart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit.
Bé, doncs ja estàs presentat. Ara es tracta una mica de justificar allò que hem dit en aquesta prèvia, no? M'has dit que ets una persona amb moltes ganes de fer les coses ben fetes.
Sí, tinc ganes de fer les coses ben fetes i de vegades dic jo, si no les faig prou ben fetes és perquè no les sé fer més ben fetes. De vegades jo dic, és que això ho faig perfecte. Diu, home, no n'hi ha per tant de dir que ho faig perfecte. Ho faig tan perfecte com sé fer-ho. Vol dir que per mi ho faig perfecte. Evidentment, si poguéssim tornar a repetir allò que hem fet una vegada, la faríem segurament diferent, però les coses es fan i no es poden tornar a repetir.
O sigui que quan s'acaba una cosa sempre un pensa que es podria fer millor del que ho ha fet, oi?
Sí, jo poso sempre l'exemple aquell d'aquella persona que baixa les escales i cau escales avall i es trenca una cama. I diu, oi, hauria pogut no baixar les escales. I jo contesto, és que tu no sabies que et trencaries la cama baixant les escales, si no, evidentment, no hauries baixat. Les coses es fan tan bé com es saben i quan les has acabat de fer no es poden repetir i segurament les faries diferent, algunes vegades, altres no.
Què vol dir per això fer les coses ben fetes?
És una pregunta una mica difícil perquè vol dir, amb els elements que tens, fer-les com a tu et sembla que han de ser fetes. És difícil definir-ho. Ja dic, tens els elements al voltant i dius, ara doncs vaig a fer això i penso que és la millor manera de fer-la i la faig.
Esclar, quan un diu que vol fer les coses ben fetes, sota quin punt de vista? Sobre el meu, el dels altres, el del conjunt?
veure, jo diria que depèn molt si, és una, si la, les coses, la decisió que has de prendre és una decisió a la teva feina professional o és una decisió en l'entorn familiar o és una decisió, per exemple, ara en l'entorn del centre excursionista, que dius, a veure, aquesta excursió com l'hem de plantejar? Doncs mira, l'hem de fer d'aquesta manera o de l'altra. L'altra cosa és quan és una cosa professional. Després ja parlarem una mica de la meva professió, però tens una sèrie, la gent et porta una sèrie de resultats d'unes proves i has de decidir si aquella cosa va com ha d'anar o ha d'anar d'una altra manera. Depèn. També amb la família, quan has d'educar uns fills, sempre penses que ho fas el millor que saps fer-ho en aquell moment, en funció de la teva pròpia manera de ser. I a lo millor després dius, ai, allò no ho vaig fer del tot ben fet, però mira, ja ho has fet. Jo penso que ho vaig fer bastant ben fet, però vaja, sempre es podria haver millorat.
Suposo que aquesta és una pregunta que es fan tots els pares, no?
Sí, 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 evidentment, i sempre, de vegades, penses, mira, això potser en aquell moment vaig ser massa permissiu o poc permissiu, o potser no li vaig deixar fer una cosa al meu fill que ara penso que li hauria hagut de deixar fer, però... No, i en aquell moment, i a més moltes vegades l'urgència de prendre una decisió et fa que decideixis una cosa i no pots pensar-t'ho més.
Però també m'has dit que eres una persona impacient.
Sí, a veure, impacient perquè no m'agrada perdre el temps, simplement això. O sigui, quan veig que perdo el temps em poso de seguida nerviós. M'agrada sempre fer coses, sempre estar ocupat. Últimament, que ja m'he jubilat, penso que estic molt ocupat i potser massa ocupat. No arribo a fer totes les coses que quan abans de jubilar-me pensava, mira, doncs ara, ja que em jubilo, arreglaré els llibres que tinc a casa, que els necessito organitzar-los, o faré una cosa que tinc a mig fer i l'acabaré, o les terres que tinc que conreu les tindré més ben arreglades. Doncs noi, a casa meva deien, dec ser curt de jornal, perquè no arribo a fer-ho tot. I llavors, quan perdo el temps, quan tinc la sensació de perdre el temps, és quan em poso nerviós. M'impaciento. I quan veig que els altres perden el temps, també.
Això és, diguem així, és aplicable també quan vas a una reunió i es fa xerrameca.
A veure, jo, a la meva vida professional, havia hagut de fer moltes reunions, de sofrir moltes reunions i de portar-les jo, també, moltes reunions. I ben asseguro que quan veia que es passaven 10 minuts discutint coses que no tenien cap sentit, ni eren de la reunió ni portaven enlloc, jo m'impacientava molt i si jo era el que la portava, evidentment tot la tornava a reconduir. El problema és que la portés un superior meu, llavors m'havia de callar i fer veure que no me n'adonava.
Escolta, i quan es tracta, diguem, de l'àmbit dels amics... Quan, diguem, la conversa és distesa però en el fons supèrflua?
A veure, perdre el temps no vol dir no fer res. De vegades pots estar no fent res i guanyant molt temps. Jo quan dic perdre el temps vull dir quan no fas absolutament res. És a dir, tu arribes a casa relativament cansat i t'asseus a la cadira o al sofà i mires el diari, no estàs perdent el temps en aquell moment. Yeah. El problema és aquesta sensació de no fer res ni tan sols descansar. Allò que el temps se te'n va de les mans. Penses, oi, si són les 12 del matí i encara no he fet res. És un dia de festa, per exemple. Sí, sí. I dius, no he fet res, ni tan sols he descansat. Aquest és, per mi, el perdre el temps. Però jo estar parlant amb els amics una bona estona, per mi no és perdre el temps. Cap de les maneres.
També hem parlat de que t'agradaria ser més jove.
A veure, jo això ho voldria matitzar. Les persones tenim l'edat que tenim i tenim la història al darrere que tenim. És evident que el que jo sé ara és conseqüència de tota la història que he tingut abans. Si no tingués aquesta història, no tindria l'edat que tinc. Llavors, no és que m'agradaria ser jove, m'agradaria ser potser més jove amb tota l'experiència que tinc ara. I això, evidentment, és una cosa que no s'ha descobert encara. Per sort tinc una salut molt bona, per sort tinc moltes ganes de fer coses, que suposo que també em ve a causa de la salut bona que tinc, i no em preocupa excessivament. O sigui, m'agradaria ser més jove, però no em preocupa excessivament l'edat que tinc. Aquestes vegades gent que compleixen anys i més aviat diuen ai, no em diguis els anys que tinc, que em fa com vergonya, no, que ves, inclús gent que mig s'enfada si li dius, escolta'm, avui compleixes anys, que ve el teu aniversari. I dius, calla, que no vull que se sàpiga això. Jo no m'amago mai l'edat que tinc i la tinc, simplement això.
Em sembla que ja ho has dit, allò, m'agradaria ser més jove amb les avantatges de l'edat que tinc.
Sí. Sí, però ja dic, s'ha de matitzar sí, perquè sí. Si no pensaria... no, a més, és un desig una mica absurd. Evidentment, ningú tira enrere l'edat. L'edat es va tirar endavant i sort d'això, és l'única manera de complir anys és viure.
Bueno, i en el fons, perquè poder, veus que aquelles possibilitats de fer coses deuen ser per molts anys, no?
Sí, no, evidentment, és una cosa que tens ganes de fer coses i com que la feina no s'acaba mai, doncs no... O sigui, per exemple, per mi, la paraula avorrir-me, no sé què vol dir. No m'he avorrit mai. No sé. A veure, em puc haver avorrit, per exemple, esperant la visita del metge. Allò que dius, t'estàs una hora esperant i llavors en aquell moment doncs dius, mare de Déu, aquí no estic fent res. Però aquella gent que es lleva al dematí i diu, i ara què faré? Doncs no, jo sempre tinc multitud de coses per fer. No m'avorreixo mai.
I una de les teves dedicacions, puc dir-ne preferent, és fer de pagès, actualment?
En tinc moltes. Una, a mi m'agrada molt el contacte amb la natura, amb la terra, plantar una planta i veure com creix, veure com dona fruit, veure com va canviant a través de l'any, brota les fulles, després a l'estiu aquella calor i el fruit, la tardor, aquells colors tan bonics que té la tardor, això m'agrada molt. I m'agrada fer-ho amb les meves mans. Jo, aquest pagès que té una persona que li fa, doncs, evidentment, hi ha hagut algunes vegades que per falta de temps ho he hagut de fer. Però no és el que més m'agrada. M'agrada treballar a la terra i fer-ho jo.
Per tant, vol dir, quan parles de treballar a la terra, vol dir que tens almenys un hort?
Tinc una vinya, tinc una finca, amb que hi ha olivers, ametllers, avellaners, arbres fruiters, hort, vinya, i la vaig conreuant jo, sí.
Per tant, vol dir que, diguem, durant la setmana, un dia com avui, poder com demà, tu et lleves d'hora, te'n vas al tros...
Demà segurament hi aniré, si puc.
Llavors vol dir, et lleves un horari a la sortida del sol...
Normalment tinc un defecte que em llevo sempre molt d'hora. Jo a les 6 del matí ja no sé què fer al llit. Ja em llevo. Això sí, quan arriben les 10, quarts d'11, ja començo a passar figues. Però m'agrada llevar-me d'hora i quan obro la finestra dic encara no és de dia, m'he d'esperar que es faci de dia. I llavors, quan comença a ser de dia, ja de seguida començo a fer coses. Sí.
El que dóna sentit a la teva vida, m'has comentat, la família, la natura, la vida mateixa.
Sí.
Comentem una mica tot això.
A veure, si vols comentem de la meva família, jo t'he dit, jo vaig néixer a Barcelona i m'he casat aquí a Castellà amb la Concepció Costa. I tinc dues filles, la Blanca i la Núria, les dues me les estimo moltíssim, com pots comprendre, i... Per mi la vida de família m'omple absolutament. Jo si algun dia he hagut de viatjar, o sobretot quan treballava i havia de dormir fora de casa, em costava molt dormir fora de casa, tot i que ho havia de fer. Però m'estimo molt la Concepció i m'estimo molt les meves dues filles.
Parlaves també de la natura, l'amor, diguem,
sí.
El sentit per la natura.
Sí. A mi, per exemple, està tancat... Jo quan vivia a Barcelona, ara penso com pot ser que la gent de Barcelona es torni més boja del que està. Com pot ser que entre quatre parets puguis seguir visquent. Jo quan surto al camp, quan surto a la muntanya, quan sento el soroll dels ocells, quan sento el soroll del vent o inclús de les tempestats, em trobo en plena... Vull dir, m'omple moltíssim això. M'omple molt i a més... Vull dir, quan torno a casa, tinc aquell record a la natura i em segueix alimentant a mi la meva manera de ser.
Per tant, vol dir que a Barcelona no hi tornaries?
No tinc cap... No. Jo vivia molt bé a Barcelona, també s'ha de dir, vull dir, no dic que marxés, però quan em vaig casar amb la Concepció i vam dir de viure on, dic, no, jo evidentment a castellà no vull pas viure a Barcelona. També havíem mig pensat, potser allò dels neurorals, anar-nos a viure en un poblet al mig de la muntanya, però tampoc tant és una mica difícil. Però sí, com a mínim castellà, que tenim aquí mateix la muntanya, a 10 minuts caminant, preciosa.
I també dona sentit la vida mateixa.
Sí, és el que tenim. La vida és el que tenim. I llavors és evident que la vida, mentre es té, s'ha de viure intensament.
Encara parlant de somnis, em deies, jo no acostumo a tenir somnis.
A veure, com totes les persones, quan parlàvem de somnis, dèiem somnis d'aquests irrealitzables o somnis d'aquests de dir qualsevol dia d'aquests faré això o faré allò. Evidentment que somio a la nit, coses del més absurd segons com o del més normal. Però somiar, doncs no sé, me'n vaig amb un veler a fer la volta al món o quan sigui més gran, no sé, m'aniré a aquesta gent que diu vull volar a la lluna o vull fer un viatge d'aquests espaials, que després a l'hora de la veritat segurament no els podria fer, però no somio aquestes coses normalment, toco bastant de peus a terra.
Però de somnis, per tant, sí que entens, puc dir, mira, vull fer això,
somnis sí, més immediats. Però somnis immediats i molts dels que tinc els he pogut realitzar, en el sentit aquest de tenir una terra, de fer excursions, tinc la sort, ja he dit abans, de tenir una bona salut, i quan jo vaig a la muntanya, doncs sóc una persona que encara que em cansi, doncs tinc bastant fons i vaig caminant molt bé. O sigui, per exemple, per mi seria una gran desgràcia no poder caminar. Aquesta gent que la veig que ja no diré que hagis d'anar, que siguis una persona impedida, sinó aquesta gent que van, quan caminen i van només a, què sé jo, a l'era d'empatasques, ja no poden dir fava. Dic, home, això per mi seria una cosa molt greu, no poder caminar.
Per tant, estem parlant de somnis assequibles.
Sí.
A l'abast que tu puguis realitzar, no?
I sí.
Els somnis d'aquests...
Aquests somnis de fer volar coloms, jo, de veritat, és que segurament he de tenir el cap molt ben posat i no els tinc.
Ets una persona perseverant.
Sí, molt perseverant. Perseverant, és a dir, quan hi ha una cosa que vull fer, doncs encara que tingui dificultats, m'hi poso a fer-la i normalment he acabat fent-la. És a dir, sí, sóc perseverant.
Per tant, fins a la tossudesa.
Sí, bastant. Bastant. Si una cosa la vull fer, doncs normalment m'hi poso a dir... no vull que l'altra gent la faci segurament, sinó la faig jo i l'aconsegueixo. Sí.
I finalment, no et desanimes fàcilment, que lligaríem això del ser perseverant, no?
Sí, no, a veure, jo això ho he tret una mica quan em van quan vaig decidir presentar-me com a president del Centre Excursionista, doncs d'alguna manera hi ha gent que es posa en una tasca d'aquestes i a la tercera vegada que hi ha alguna cosa que no va del tot, que no rutlla tal com ell creu que ha de rutllar, que no vol dir que rutlli malament, de seguida engega els plats en l'aire i diu ja, no, ja ho deixo córrer, dimiteixo. No, jo sóc una persona que no em desanimo, jo sé que hi ha dificultats a la vida, a tots els llocs de la vida, però no tiro la tovallola, allò que em diuen, no tiro la tovallola fàcilment, bueno, fàcilment ni difícilment, mai.
Per tant, disposat a assumir les contrarietats del que vol dir treballar amb un equip.
Sí, perquè... a qualsevol lloc hi ha problemes, dues persones ja són un problema moltes vegades, doncs evidentment si veus que en un lloc la primera dificultat que tens ja ho deixes córrer, no t'hi posis, perquè segur que trobaràs dificultats, això garantitzat, a tot arreu hi ha dificultats.
Bé, nosaltres fem una primera aturada per escoltar la muntanya venerada.
La muntanya venerada,
Bé, acabem d'escoltar La muntanya venerada, que és la primera de les cançons muntanyanques, podem dir?
Sí, aquesta és de muntanya, sí.
Escollida pel nostre estil d'aquest vespre en Josep Maria Biosca i Alabart. Bé, i ara una mica es tracta d'explicar el motiu de La muntanya venerada.
Mira, La muntanya venerada és una cançó... Jo, ja de molt jovenet, havia anat d'excursió sempre, ja amb els escolapis, quan havia anat... escola a Barcelona, ja teníem un grup d'excursionistes i anàvem d'excursió. I llavors no, la gent no anava mai amb cotxe, la gent anava amb tren, i era mític el tren de Puigcerdà, perquè totes les parades, era un tren que parava molt, que anava molt a poc, ara es queixa la gent de la Rodalies, llavors era una cosa que no s'arribava mai. I en el tren anàvem cantant cançons, i aquesta cançó es cantava sempre, i hi havia una versió una mica... diguéssim, anti-espanyola, que deia allò, quan l'última estrofa diu quan la plana sigui morta i quan no resti d'insur viu, i això ho canviaven per Espanya, no? Quan Espanya sigui morta i no resti d'insur viu, Catalunya encara forta, el seràs un front altiu. I això ara fa riure. Segurament els joves que poden escoltar això diuen, mare, Déu, que tontos que eren aquells. Però en aquell moment tenia molta gràcia i t'exposava, segons com, o bé a la Guàrdia Civil, que sempre anava a tots els trens, o bé a la Guàrdia de Franco o als falangistes, que, segons com, també podies rebre un pont esbatussada.
Bueno, més d'un va haver anat a la presó uns dies per aquesta causa.
Tant com això, potser no, però evidentment sí, alguna esbatussada hi havia hagut per aquesta cançó i d'altres que també cantàvem una mica així ens en contra.
No, parlo per coneixement. Avui.
Sí, d'acord. Sí.
A veure...
Ah, doncs, pues, jo, doncs, sí.
La qüestió, per tant, estem situats en la muntanya venerada i ara és el moment de dir, bueno, però vas néixer a Barcelona l'any 1946.
Sí.
Situa'ns una mica al barri de l'Eixample.
Sí, mira, al barri de l'Eixample, justament al carrer Casanova, cantonada en Diagonal. A Barcelona és una gran ciutat i almenys jo, quan era petit, les coses anaven per parròquies. Llavors era la parròquia del Pilar. I a la parròquia, doncs, era com si diguéssim el barri de casa nostra. En aquella època, evidentment, Barcelona era Barcelona, però no com és ara, és a dir, hi havia cotxes, però no tants com ara. Encara recordo amb les escombraries encara recollint amb un carro o amb un cavall, i encara, doncs, la cosa no... Tots els... O sigui, jo on vivia, pràcticament, s'acabaven ja les cases, i tot el que ara hi ha... la zona de llavors en deien Calvo Sotelo, de Francesc Macià i tota la zona aquesta de la Diagonal cap enllà, allò eren camps. I allà doncs anàvem a jugar a futbol i anàvem... inclús anàvem a llogar bicicletes amb una persona que les llogava just davant on ara hi ha Catalunya Ràdio. Hi havia aquell tros de Diagonal que anava des de la plaça dita llavors Calvo Sotelo, fins a la carretera de Sarrià, ara sentiu Avinguda de Sarrià, llavors es deia carretera de Sarrià, i aquell tros, damunt i avall, anàvem aprenent a anar amb bicicleta. En aquell moment, el carrer Can Duixer no passava, que dèiem, i tota aquella zona era lliure de cotxes, des de la plaça aquesta de Francesc Macià fins al carrer Can Duixer.
Bueno, era ben bé a les afores de Barcelona...
Sí. Home, llavors, sí, perquè d'allà es anava... Sí que hi havia cases escadusseres. Hi havia, doncs, el Palau Real i més amunt. I,
però... L'Hospital de Sant Joan de Déu també hi havia.
L'Hospital de Sant Joan de Déu era pujant a la...
L'Hospital de
l'Illa, sí, a Diagonal. I sí, precisament a l'Hospital de Sant Joan de Déu hi anàvem sempre a veure els pessebres, que feien uns pessebres molt, un pessebre molt bonic, i com que quedava molt a prop de casa, doncs anàvem allà a Sant Joan de Déu. I jo puc dir que, per exemple, al Turó Parc vaig aprendre a caminar. Ara allà al Turó Parc.
Vas anar al col·legi de l'Escola Pia de Balmes.
Sí.
I aquí, doncs, com era costum en l'època, quan un començava a pàrvuls i acabava
sí,
fins
sí,
al preuniversitari.
Sí, jo vaig començar a anar-hi, precisament devia tenir... Llavors, no sé, era bastant general, la gent anava a escola tard. Jo vaig començar a anar a escola als 6 anys, 6-7 anys. I des de llavors, fins que vaig acabar el preuniversitari, vaig estar 10 anys, dels 6-7 anys fins als 16-17 anys, vaig anar als Escolapis de Balmes. Sí, sí.
Com recordes aquesta etapa d'escola?
Mira, encara que m'avanci una mica, després sentirem una cançó del Raimon que parla de l'escola d'aquella època i parla precisament que a part de tenir contacte amb els nois de la nostra edat, no ens van ensenyar gran cosa. No ens ensenyaven ni els noms dels ocells ni els noms dels... ni la nostra pròpia llengua. Tot i amb això he de dir que els escolapis eren uns... Òbviament, estàvem en plena dictadura i havien de seguir la normativa del règim. Però, de totes formes, jo penso que eren uns seguidors del règim amb poques ganes de seguir-lo. I, per exemple, fora de les aules, al pati i als passadissos, amb els capellans, parlàvem sempre en català i tot era molt català. O sigui, eren uns, diguéssim, seguidors, però amb poc entusiasme. Suposo que hi havia d'altres que eren més entusiastes.
I l'ensenyament el propi de l'època, també.
L'ensenyament era el propi de l'època, molt aprendre coses de memòria, tot molt teòric, tot molt poc explicat. Hi havia professors bons, evidentment. Alguns d'ells, jo després m'havia enterat que eren represaliats de l'escola pública, que havien anat a parar amb escoles privades, i n'hi havia que no eren bons, francament, eren dolents.
I com a estudiant?
Jo no havia tingut mai cap problema com a estudiant. És a dir, jo, per exemple, les matemàtiques sempre havien sigut la cosa que m'agradava més. Tothom tenia molta por de les matemàtiques. I jo, mitja hora abans de l'examen, mirava quatre papers que tenia, o quatre punts dels llibres, quatre coses, i sempre treia notes altíssimes de matemàtiques. Era un bon estudiant.
I la història t'agradava?
La història és curiós perquè tenia un professor que era bastant tirant cap a, per dir-ho fàcilment i suaument, era bastant franquista, però en canvi la història en sabia força i a mi em va agradar molt, tal com explicava la història, i em va interessar molt la història. Després la història em va interessar també pel tema de la Guerra Civil. La Guerra Civil, que es va acabar l'any 39, doncs clar, era molt viva quan jo vaig néixer. I a casa meva, com a totes les cases, havien patit molt durant la Guerra Civil. I aquella època s'explicava, doncs clar, els bons eren, com si diguéssim, els nacionals, els del Franco, perquè eren els, d'alguna manera, els que anaven a favor amb l'Església i a favor de l'Església, i els dolents era la República atea, la República comunista, la República que era un desgavell. I després, aquesta cosa, que en aquell moment ens van ensenyar, jo l'he anat remodelant i he pensat, home, doncs no és del tot veritat. I això ha fet que m'hagi interessat molt la història. Sobretot la història recent, més que la història dels romans o dels cartaginesos, que també, però la història recent, la història de l'últim parell de segles.
Quan acabes el preuniversitari, et decideixes per estudiar a l'Escola d'Enginyers Industrials.
De fet, sí. A veure, jo, de molt petit, ja tenia la idea d'això de ser enginyer, una cosa que m'agradava molt. Suposo que en devia tenir una mica la culpa les novel·les del Juli Verne. Juli Verne, sobretot a l'Illa Misteriosa i algunes d'aquestes, sempre sortien enginyers que ho sabien fer tot. Una mica, doncs, d'aquells que un pal i un escombra, doncs, feien no sé què, de tot. I ja de molt petit tenia la idea de fer enginyer. I llavors, clar, quan vaig acabar el preuniversitari, vaig matricular-me a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona.
De totes maneres, aquests estudis es van veure troncats perquè vas haver de fer el servei militar.
Sí. Al mig d'aquella època, també la gent potser ara ja no se'n recorden gaire, es feia el servei militar. La gent que... O sigui, hi havia dues maneres de fer el servei militar. Una era fer el servei normal, passaves 12 mesos a la caserna i més 2 mesos d'instrucció, són 14 mesos, fent el servei militar. Hi havia una altra cosa, que era les milícies. Les milícies universitàries era passar-se 3 mesos d'acampament durant l'estiu i després 6 mesos fent pràctiques del que hagis fet, o del feres o del sergent, depèn una mica de quina puntuació havies tret. El que passa és que per fer milícies necessitaves una cosa que en deien certificat de bona conducta. I a mi no em van donar aquest certificat, simplement perquè no tenia bona conducta. I llavors em van obligar a fer el servei militar normal, em van enviar a la Seu d'Urgell, i vaig estar, doncs mira, tot un any sense cap permís, perquè no anaven permisos a la gent que no era afecta al règim.
I qui determinava el no tenir bona conducta?
A veure, en el meu cas va ser un cas molt clar, que és que en una manifestació em van agafar. Simplement pel fet simple d'agafar-te en una manifestació, prendre nota del teu carnet d'identitat, doncs ja estaves fitxat. Vull dir, no calia res més. No em van intentar jutjar, em van dir que no havia fet res, que pobre noi, que no sé què, però el simple fet aquest d'agafar-te en una manifestació ja n'hi havia prou per denegar-te el certificat de bona conducta, denegar-te el passaport, i vaja, més coses no podien denegar-te perquè no tenien més coses, però si podien ho haurien fet més. Ah, i després la resposta sempre la mateixa: usted sabrá lo que ha hecho.
No devien ser ni ells.
No, però tampoc els importava. És allò típic que diem sempre. Ara es pot dir, la innocència no es demostra. S'ha de demostrar la culpabilitat. Llavors no, llavors tot espanyol era culpable. Recordo que el foro de los españoles dèiem allò: todo español, pero en vez de serlo, será simplemente castigado.
A l'any 1969 acabes la carrera i llavors et poses, comences a treballar...
No, l'any 69 acabo el servei militar. Llavors acabo la carrera.
Comences
l'any
72,
sí. Això em van fer perdre 2 anys de carrera. L'any 72 acabo la carrera i just a l'any 73 entro a treballar a l'Empresa Nacional d'Autocamiones, a la ENASA, que fabricava els camions Pegaso, a Sant Andreu, a la Sagrera.
Aquí vas estar força anys.
Aquí vaig estar-hi 20 anys, sí, sí. 20 anys, primer a la Sagrera, a Sant Andreu, i després a la nova fàbrica de la Zona Franca.
Llavors, diguem, la teva, diguem, feina dintre de la Pegaso, quina era, llavors?
A veure, primer vaig entrar al laboratori de recepció de materials i al cap d'un temps vaig entrar al centre tècnic de la Pegaso. Vaig entrar al centre tècnic de la Pegaso i vaig estar com a cap d'homologacions i legislació tècnica. Simplement el que es tractava era dels camions homologar-los per poder-los vendre a Europa. Això em va fer viatjar moltíssim. Moltes vegades tenia el meu superior a Madrid, i moltes vegades havia d'anar a Madrid, i després, perquè havíem d'anar... En aquella època Espanya encara no estava dintre de la Comunitat Econòmica Europea, havíem d'anar a homologar els camions a tots els països d'Europa que havíem de vendre, a França, Holanda, Itàlia, etc.
Bé, nosaltres fem una segona aturada per escoltar Muntanyes Araneses del pont d'Arcalís a Ariondassa.
Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entràvem cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps, oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria? Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
Bé, acabem d'escoltar, i ara sí que ho direm correctament, Al meu país la pluja no sap ploure, d'en Raimon, que és la segona de les músiques escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Josep Maria Biosca i Alabart. El per què, una mica ho has comentat abans, parlant de l'Escola Pia o de l'escola,
sí,
de l'època.
Sí, a veure, per mi m'ha sigut molt difícil escollir només tres cançons, però volia de totes que n'hi haguessin de muntanya i també que n'hi hagués alguna de Raimon. Dintre del Raimon n'hi ha moltes, havia pensat també bé les Events o d'altres, però si aquesta reflecteix tan clarament què passava a les escoles quan nosaltres estudiàvem, que m'ha semblat que si només n'hi havia d'haver una, havia de ser aquesta.
Bé, nosaltres continuem amb la nostra conversa. Estàvem parlant de la Pegaso. No van ser tots els anys de treball a la Sagrera, sinó que després vas passar a la Zona Franca.
Sí, vaig passar a la Zona Franca simplement perquè la Sagrera van tancar. O sigui, vaig passar a fer la mateixa feina, però a la Zona Franca. La Sagrera van tancar i tot va anar a la Zona Franca.
Però després hi ha un pas que passes de la Pegaso a la SEAT, la fàbrica de Martorell.
Sí, llavors quan el centre tècnic de Pegaso pràcticament va desaparèixer, va ser una decisió política en aquell moment, doncs més o menys jo tenia, com que jo havia estat d'homologacions, tenia contacte amb tots els fabricants de camions i de cotxes de tot Espanya, i simplement llavors vaig entrar a la SEAT, que ja em coneixien abans, i va a la SEAT, al centre tècnic de Martorell.
Per tant, diguem, el canvi va ser relativament tranquil.
Sí, jo tenia... El món, a veure, tots els mons d'una mateixa cosa es coneixen entre ells, com suposo passa a la universitat o a les escoles o entre els músics o entre els escriptors i tal. I jo coneixia molta gent que treballava al món de l'automòbil i, a més, en aquella època, la SEAT representava que estava potenciant el seu centre tècnic i la Pegaso tancava el seu centre tècnic. Vol dir que van haver-hi molts de gent de la Pegaso que se'n van anar a la SEAT. Si d'algunes vegades et semblava si sóc al mateix lloc, perquè, en el fons, doncs, eren molts companys que van anar a treballar a la SEAT.
I també seguies viatjant tant, amunt i avall?
No, llavors a la SEAT vaig entrar com a product manager. Vaig viatjar, sí, una mica, sobretot a Wolfsburg, a la central de Volkswagen a Alemanya, però no viatjava ja tant com vaig viatjar a la Pegaso. Pensa que a la Pegaso hi havia dies que trucava a casa dient d'on truques? No, és que sóc a Madrid. Què hi fas a Madrid? No, és que he hagut d'anar urgentment a una reunió. Això a la SEAT ja es va canviar i realment ho desitjava tenir una mica més de tranquil·litat.
Això dura fins l'any 2006.
Sí, fins l'any 2006, que als 60 anys em jubilo. Sí, sí.
Va ser una decisió personal, diguem així. O, bueno,
no, a veure, s'havien signat uns acords dintre de la SEAT i, d'alguna manera, la gent a l'arribar a 60 anys, doncs, tenies, com si diguéssim, l'opció de jubilar-te. I jo ho tenia molt clar perquè pensava que no m'avorriria i realment no m'avorreixo, tal com he dit abans.
I, per tant, d'alguna forma, diguem-ho així, et va salvar de la crisi.
Sí, jo últimament... A veure, jo tècnicament estic jubilat parcial de la SEAT. Tinc encara cotxe de l'empresa, o sigui, encara formo part d'alguna manera. I veig els meus companys, que he deixat a la SEAT, molt bons companys, i em diuen, vas marxar al millor moment que podies marxar. Sí, sí, d'alguna manera... Tot i que també s'ha de dir que el centre tècnic és molt diferent de la producció. Al centre tècnic sempre hi ha feina i quan hi ha crisi n'hi ha més encara de feina perquè s'han de buscar nous models i noves solucions més bones. En canvi, si hi ha una producció de 2.000 cotxes i passa a 1.000, doncs més o menys, no diré que sobren la meitat de les persones, però sí que en sobra un tant percent molt elevat.
Entenc. Bé, però des del 2006 jubilat, jo la pregunta és com és la vida del jubilat?
Doncs mira, abans ho he comentat una mica, pensava fer moltíssimes coses i t'asseguro que no tinc temps per fer-ne ni la meitat de les que voldria fer. Jo segueixo llevant-me d'hora, segueixo fent totes les coses, vull dir, no m'he quedat parat aquí en els bancs de la plaça explicant batalletes, i alguns dies vaig a treballar a la terra, després a casa també... hi ha feina perquè la casa és molt gran i companys d'excursió, també vaig d'excursió i ja dic, i moltes coses no tinc un moment per parar.
I a quina hora se t'acaba el dia?
Normalment em llevo d'hora, però també vaig a dormir d'hora. Jo normalment cap als quarts d'11, a les 11 de la nit, si no és que tingui alguna obligació, si la tinc, evidentment, segueixo perquè tinc molta corda, però si sóc a casa, normalment quarts d'11 ja començo a passar figues i me'n vaig, com he dit abans, me'n vaig a dormir.
En tot, quin any vens a viure a Castellà? Ja sabem que quan et cases amb la Concepció...
Sí, mira, va ser l'any 75. L'any 75 em vaig casar amb la Concepció Costa, i vaig venir a veure Castellà.
Però esclar, el castellà d'aleshores, el castellà d'ara?
Sí, però jo tinc la sort que visc al barri antic de Castellà. Llavors, evidentment, quan vaig a l'Eixample, a vegades penso, aquest poble no el conec, m'han canviat, això no és castellà. Jo, quan passo del carrer de l'Avinguda Sant Esteve i vaig cap al carrer Catalunya, a partir d'allà, algunes vegades algú m'ha preguntat un nom d'algun carrer i dic, no, però vostè no és d'aquí. Sí, però és que aquella zona no hi vaig mai. No el conec. Sí, sí, evidentment, i el que ha canviat moltíssim és el trànsit a la carretera i tot això. Però la zona antiga encara es conserva bastant.
Bé, nosaltres farem una altra aturada per escoltar, ara sí, Muntanyes Araneses del Pont d'Arcalís Ariondança.
Fenestro i ainao zelo tutto l'anno è canto canto sa canso se canto e cante canto va per io canto per ma mio che sta lui montaños que tan alto son me empacho de veir mis amoros son se chanto e chante chante pa' canto per mamio che sta luende io paisavos montagnos planos levavos perché posche veire mis amoros se canto e cante canto per io canto per ma mio che sta lui
que tan altes son, m'empeixen de veure més amunt al sud.
Se cantes perquè cantes, cantes pas per jo, cantes per Maria, que no he pres de
nautes, eso nautes, ya sabaixaran, es mies amuretes que s'aproparan.
Se cantes, perquè cantes, cantes pas per jo, cantes per Maria, que no hei pres de tu.
Desus de la mia llestra i a un auderu tuta era net cante, cante sa canso.
Se cantes, perquè cantes, cantes pas per jo, cantes per Maria, que no he pres de jo.
Montanyes coronades, tuteran de neu, tan altes e veres que vos puneceu.
Se cantes, perquè cantes, cantes pas per jo, cantes per Maria, que no n'hi pres de
bé, acabem d'escoltar Muntanyes Araneses, que és la tercera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Josep Maria Biosca i Alabart. Bé, els motius de les...
A veure, muntanyes. Aquesta cançó és simplement com una espècie d'himne als Pirineus. Els Pirineus és la muntanya que tenim propera i més emblemàtica i més alta de Catalunya, i llavors em va semblar que aquesta cançó estava molt bé d'escoltar-la.
Bé, i nosaltres ara sí que entrarem en el món de les aficions, perquè, és clar, entre les aficions, per suposat la muntanya, m'has comentat la història, el llegir, treballa la terra, l'apicultura. Algunes les hem comentades, però d'altres, com per exemple el llegir. Ets una persona que llegeixes.
Sí, sí, sí. A veure, a mi sempre tinc un parell de llibres entre mans llegint. Sempre, quan acabo un, en començo un altre. I a casa ja algun dia ens trobaran els llibres de casa, de tants que en tenim. Sí, sí, tinc una veritat, no diria passió, perquè potser semblaria massa agosarat dir-ho, però tinc una gran afició a la lectura.
I el tipus de llibre?
A veure, normalment...
O el tema, vaja.
No, a veure, a mi m'havia agradat de jovenet la novel·la. Ara, no, quan començo una novel·la, normalment difícilment l'acabo, però m'agraden els llibres de viatges, les biografies, els assajos, coses d'aquestes. Ara, per exemple, estic llegint del Josep Maria Espinàs El meu ofici, un llibre que m'agrada molt. També tenia mig llegint Les memòries del Carles Soldevila, també molt, i llibres així, eh?
O sigui, sempre una mica de vessant catalanista, o no necessàriament?
Sí, 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 sí. A veure, sí, del Víctor Alexandre, per exemple, me'ls he llegit tots, i sí, sí, evidentment. I llibres d'història, també, eh?
De la història n'hem parlat, de la muntanya. Alguna cosa a afegir, l'afició per la muntanya?
He dit ja que de sempre l'he tingut. Sempre que m'han parlat de la muntanya, sempre he pensat que no havia de ser competitiva. L'excursió no la veig mai com una competició, la veig com un esforç personal, però no com una competició. Que la muntanya és un esforç, també. I sempre els dic, les persones que es cansen a la muntanya, dic, jo també em canso, però pensa que aquest cansament et passarà d'aquí un parell o tres de dies, o d'aquí un parell d'hores, i el goig d'haver fet aquesta muntanya, d'haver assolit aquest repte per tu mateix, el tindràs tota la vida. Jo, la primera vegada que vaig pujar a la Pica d'Estats, t'asseguro que quan vaig anar a dormir a la fonda no podia ni pujar les escales. I, en canvi, t'asseguro que aquella excursió l'he recordat molt i, evidentment, aquest cansament em va passar al cap d'un parell de dies, vaja, un dia.
I l'apicultura?
A veure, això és una cosa una mica anecdòtica. El meu avi ja tenia abelles a casa, de sempre, jo havia vist una arna, allà en diuen, allà a Tarragona diuen arnes, aquí en diuen rusc, havia vist sempre abelles i sempre teníem la mel de casa. I jo aquesta afició l'he seguit. Ara, mira, precisament aquest diumenge vaig estar posant, bueno, arreglant una mica l'arna de cara a la primavera. Quan arriba la primavera s'ha d'arreglar l'arna. Ara no entrem en detalls tècnics, però s'ha d'arreglar.
Ah, per... flors, tot plegat, no?
Sí, sí, ara és l'època dels flors. Aquest any, a més, ha plogut molt. Hi hauran més flors i penso que serà un bon any per la mel, si no és que amb els herbicides, insecticides i d'altres cides ens ho engeguin a passeig.
Bé, tenim també la qüestió de les entitats. Tu, de fet, formes part de la SEAC, de la SEC, des del president, des de fa un parell o tres de mesos.
Sí, des del 30 de gener.
I després també formes part, o has estat formant part també, dels Pessebres i de l'Esbart Teatral.
Sí.
Val? Comentem ser president de la SEC.
Mira, doncs, quan jo vaig venir a viure aquí a Castellà, de seguida em vaig interessar pel tema excursionista i vaig ser membre del centre i sobretot molt actiu quan les meves filles eren petites amb el grup infantil. I ja llavors em van dir, escolta'm, el Mero Pereira, que era el president llavors, quan ell plegava, escolta'm, per què no et poses tu de president? Home, és que jo, clar, treballant no tindré temps de fer-ho. A partir d'aquí va anar seguint el Mero, el Joan Muntada, el Coldo, el Sergi Rovira, tots els presidents que van venir després, i ara, quan el Fran Gómez ho va dir que ho deixava, esclar, l'excusa de jo ara treballo i no puc ser-ho, no valia aquesta excusa. I mira, vaig fer un cop de cap, vaig dir, doncs vinga, per què no? Vaig parlar amb una sèrie de gent del centre perquè em donessin recolzament com a secretària, com a vicepresidenta, com a tresorer. Vaig trobar una bona resposta i vaig poder formar un equip i aquí som.
Molt bé, la vinculació llavors amb pessebres, i breument, perquè se'ns tira el
sí,
temps.
Sí, no, ja. Mira, els pessebres, ara no, no, quan les meves filles eren petites, de la mà del Joan Muntada, precisament, doncs tenia una miqueta com d'escola de pessebristes, les meves filles hi van anar-hi, i jo doncs també anava allà, intentava fer algunes coses, ajudava sobretot a netejar, i el que fos. I al respecte a l'espart teatral, realment sóc un membre adormit. O sigui, jo sóc de l'espart teatral, però no hi vaig mai a fer res.
Bé, nosaltres entrem ja amb les preguntes-respostes del final, que són la cloenda. I amb això et demanaria que breument em donguessis la teva opinió sobre l'ésser humà.
Ai, mare de Déu.
Què en penses de la persona en general?
Home, mira, jo no voldria ser molt breu, però no puc ser-ho. Jo penso que el ser humà és capaç de les més grans vileses i de les més grans grandeses.
Això és molt, ja, tot això. La família?
Per mi, importantíssima, fonamental, vaja, sense família no podria viure.
Les entitats del poble, en general?
Jo penso que les entitats formen país, precisament. I al formar país, aquest teixit, allò que en diuen societat civil, està format per les entitats.
El poble?
El poble de Castellà té una gran cosa, i és l'entorn.
El país?
Catalunya és una nació sotmesa, evidentment, i com això, doncs, penso que hem de mirar de treure'ns d'aquesta submissió.
La política?
Perdó?
La política.
Doncs mira, és la cosa pública. Ha d'haver-hi política per tirar endavant el país.
La religió?
Sóc agnòstic, jo.
El món?
És el que vivim, és el que tenim. I hem de cuidar-lo i conservar-lo i mirar-lo, de donar als nostres descendents millor que el trobem nosaltres.
La mort?
Una cosa inevitable.
L'amor?
Una cosa molt bonica.
La felicitat?
Sempre estem tendint a ser feliços, i segons com hi ha gent que no ho aconsegueix.
Els amics?
Fonamental, també.
I el voluntariat?
També, molt. Molt fonamental per poder tirar endavant coses que la cosa pública no tira endavant.
Un plat de cuina?
El bacallà.
I com t'agradaria ser recordat?
Com una persona bona.
Bé, fins aquí l'estil d'en Josep Maria Biosca. Bona nit, moltes gràcies i fins dilluns vinent.